Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general.
Benvinguts, oients, a Camins del Pla i la Muntanya, el programa d'excursionisme de Ràdio Balaguer. Tenim una primavera plujosa, sense passar-se, normal, com fa 30 anys. I ja ens estem emocionant. Una petita alegria d'un vaixell que va a tota màquina a un futur complex, per ser amable. Només fa falta veure l'evolució de les temperatures mitges dels últims 2.000 anys per constatar-ho. Ha estat una notícia recent, per cert. És un món VICA, acrònim de volàtil, imprevisible, complex i ambigu. Mentre uns demanen el boicot a Israel per l'ofensiva a Gaza, a Eurovisió va al públic i vota la cançó d'Israel de forma massiva. Tenim la temperatura disparada, però el món científic també comença a considerar probable que acabem amb una glaciació, gràcies precisament al desgel de Groenlàndia, que col·lapsaria la corrent del golf. Ja hem votat i ens hem quedat ben a gust. No sé si el candidat del PSC se li ha premiat o se l'ha castigat. Junts segurament estaran ben sols. Esquerra han estat honestos cara enfora i ja preparen els ganivets cara endins. El PP s'ha cruspit Ciudadanos. La CUP i els comuns tenen un llavilué gràcies a un casino que, en el fons, gairebé tothom vol a Tarragona. I, per acabar, l'ultradreta exultant, l'espanyola i la catalana. Cada cop més gent ha decidit que la culpa del que li passa és de l'altre, perquè li pren la feina, la casa, el subsidi, la misèria. Potser a l'octubre tindrem segona part, o no. O sí, amb un doble pack amb les espanyoles, que, com ja s'ha vist a les últimes notícies, també van calentetes i tenim les europees al tocar. Bé, ja veurem què passa. Vica, vica, vica. Comencem Camins del Pla i la Muntanya.
Camins del Pla i la Muntanya.
Però abans de començar amb l'entrevista amb Robert Duran, fem un repàs a les activitats del Centre Excursionista aquest mes de maig.
Vam començar fent una excursió el diumenge 5 a la comarca de la Noguera, al poblat ibèric de la muntanya de Tona, camí de la Segle, fins al castell de Malagastre.
El següent cap de setmana, el diumenge 12, dia d'eleccions, vam anar fins al Pic de l'Orri, al Pallars Sobirà, una excursió de 14 quilòmetres i uns 800 metres de desnivell.
El divendres 17 es va projectar la pel·lícula Passant in the Shadow of Everest a la sala d'actes de la Paeria de Balaguer. Es tracta d'una pel·lícula que forma part de la programació del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló.
L'endemà, el dissabte 18, vam fer una sortida dintre del cicle de trail running, des de Santana fins a la Cova de Salgà i l'Ermita de Sant Salvador, a Litera, a Osca, una sortida d'uns 12 quilòmetres i 650 metres de desnivell.
Diumenge 19 vam fer una excursió al Pallars Jussà, d'uns 14 quilòmetres amb uns 400 metres de desnivell. Vam anar de Guàrdia de Noguera, Castell de Mur, fins a Santa Maria de Mur.
I ahir vam tancar el mes amb una excursió a el Pont de Sobert fins a Igüerri, a l'Alta Ribagorça, 13 quilòmetres i mig i 600 metres de desnivell.
Camins del Pla i la Muntanya.
Avui hem decidit parlar al nostre programa de l'alimentació a la muntanya. Per parlar d'aquest tema ens acompanya el Robert Duran, dietista nutricionista i membre de la Junta del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya. Benvingut, Robert.
Hola, molt bona tarda.
Abans de parlar de la nutrició dels muntanyencs, parlem una mica de lo que és la nutrició en general. Una primera pregunta és, fer dieta és saludable, primer de tot, potser? I per sempre?
Fer dieta és saludable? Sí, evidentment, però la paraula dieta no m'agrada molt, sinó que és uns hàbits saludables. Agafar uns hàbits saludables, fer un canvi d'hàbits si no tenim aquests hàbits saludables, és el que necessitem. Fer dieta de vegades s'entén com una cosa puntual, i una cosa puntual no ens serveix. O sigui, serveix un canvi per sempre. I aquesta és la manera de menjar saludablement i que el cos se'n surti beneficiat.
Bé, però llavors aquestes dietes, diguem-ne, puntuals, que de sobte la gent decideix, bueno, ara faré la dieta de no sé què, la dieta de no sé quantos, o que ara precisament que estem ja a la primavera i es comença a fer allò que dius la dieta bikini, i dic bikini,
això? Sí, correcte. Clar, tot això acostumen a ser dietes desequilibrades, llavors no ho podem aconsellar, perquè moltes vegades són dietes que hem llegit per alguna revista o hem vist per internet o per Instagram, i ara faré això. Són dietes que són desequilibrades, que no estan adaptades a la persona, ni als teus hàbits, ni als teus horaris, i que això allargat amb un temps pot ser perillós, perquè pot generar problemes al cos a nivell de filtrat de ronyons si és una dieta proteica, o a nivell de baixades de sucre si no estan adaptades a les nostres calories. Són dietes que poden arribar a ser perilloses i que dius, ostres, sí, he baixat molts quilos. Bueno, potser has baixat quilos perquè has deixat de menjar altres coses no saludables, però és que la idea és fer una dieta adaptada a tu que la puguis mantenir per sempre. Fer una cosa un mes o dos, bueno, pot estar bé, però si després tornes a fer el que feies, el pes el recuperaràs, per exemple, si el teu objectiu és baixar el pes. Llavors el que interessa és sempre fer uns canvis al teu dia a dia perquè aquest pes que baixis el puguis mantenir per sempre. Perquè si no, no m'ho serveix haver fet dos mesos més i després tornem a menjar malament.
Ara que hem comentat aquestes dietes que moltes vegades veiem per les xarxes socials, Instagram, TikTok o etcètera, coses molt, molt virals, quin paper han jugat les xarxes socials els darrers anys en el creixement que han tingut en aquest creixement d'aquestes dietes potser incorrectes?
Sí, estan jugant un paper molt gran i molt dolent, perquè habitualment la majoria d'aquests influencers o gent que surt aquí no tenen els estudis necessaris per parlar d'alimentació. I l'alimentació és una cosa d'aquelles que tothom li sap i tothom diu la seva. I escoltaràs amb algú a l'ascensor que dirà quatre coses, després veuràs a internet un altre que publicarà tres o quatre més de diferents, i tothom se pensa que pot dir la seva, i no. A darrere d'això hi ha d'haver uns estudis, els diplomats o graduats en nutrició humana i dietètica doncs hem estat els nostres anys estudiant l'alimentació doncs, per les persones i com s'ha de fer i com l'hem d'adaptar. I, ostres, és que al final el que mengem és el que el nostre cos funciona i és salut. I si mengem malament, ens sortirem perjudicats. Això és com si portem el cotxe a qualsevol persona que no és ni mecànic. Pues això no ho faríem, pues amb el nostre cos és el mateix. O sigui, si volem canviar l'alimentació, hem d'anar a les persones adequades i assegurar-nos que tenen pues, els estudis necessaris. Perquè ja et dic, de tot el que veurem per internet, és que potser diria que el 20% val la pena i potser estic exagerant. L'altre 80% sempre són dietes desequilibrades, desaconsellades i modes passatgeres que en realitat només serveixen per ficar la salut en perill.
Ara que pensava en tot això de posar-se moda, hi ha algunes pastilles miracle de presència de nena, no me'n recordo, i dic de veritat el nom, però vull dir, te prometen baixar molt de pes, vull dir, no sé, això també suposo que haurà fet impacte.
Sí, per exemple, a veure, hi ha alguna pastilla d'aquestes que és un bloquejador de greixos o que no deixa absorbir els hidrats. Clar, tot això pel cos també és un problema, perquè al final quan estem bloquejant els greixos, el cos necessita greixos, que sembli que no, els greixos són necessaris. Llavors, si li estem bloquejant una cosa al cos que necessita, evidentment ha de fer altres rutes metabòliques per aconseguir aquesta energia. I llavors aquí és quan comencen els problemes. Per tant, totes aquestes pastilles, ara per ara no hi ha cap que ens serveixi. També s'ha ficat molt de moda com les injeccions, que és per la gent amb diabetis, que un dels efectes secundaris és baixar de pes. Clar, això va sortir ara no fa gaire alguna notícia per la tele, que hi havia gent que se les comprar o metges que inclús les havien receptat per baixar de pes, però ostres, és que és molt perillós perquè és un medicament precisament pels diabètics, i si una persona no té diabetis i es pren aquest medicament amb l'objectiu de baixar de pes, les conseqüències després amb nivells de sucre i així poden ser perjudicials. Llavors no hem de fer invents ni hem de fer cap cosa rara amb el nostre cos, simplement ens hem de procurar canviar cap a uns hàbits correctes i mantindre'ls.
Com de malament mengem en general la població?
Bueno, hi ha de tot, però sí que és veritat que cada cop pues, tenim accés a aliments molt insans, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, ara tu vas a un supermercat i trobaràs molts passillos d'aquest supermercat amb aliments que no són saludables. I els tenim a l'abast. I econòmicament és més barat comprar un paquet de galetes que mig quilo de pomes. Llavors, clar, molta gent se tira cap a aquests aliments perquè agraden, perquè el sucre i el greix al cos li agrada. I perquè els troben doncs, més barats i ja ens està bé. Llavors, com que tenim a l'abast tants aliments d'aquests, és molt fàcil menjar malament. I llavors la societat cada cop s'està acostumant més a menjar d'aquesta manera. També és veritat que fa anys no hi havia la informació que hi ha ara I ara, a poc a poc, doncs, els nens se'ls va explicant a les escoles i la gent ho va entenent, que aquests aliments no són tan saludables, però, clar, costa molt d'evitar-los perquè els tenim per tot arreu, els tenim a un preu econòmic i sempre hi ha l'ocasió per poder-n'hi menjar. En canvi, els nostres pares padrins pues, tenien els aliments de la terra, els que cultivaven ells mateixos, i aquests aliments menys saludables no hi eren. Llavors, ostres, tornar una mica cap aquí estaria molt bé, però és que en el món global que tenim, aquests aliments són un problema i són a l'abast de tothom, i dels nens i de molta gent. Llavors, hem d'educar la població per saber els que toquen d'aliments i els que no toquen. I a partir d'aquí, pues, passet a passet, a veure si podem fer que cada cop la gent mengi millor, perquè la veritat que l'obesitat és una pandèmia mundial de les pitjors que tenim i cada vegada estan anant a més, i sí, estudis que així ho demostren.
Què s'ha de tenir en compte a l'hora de dissenyar una dieta? Cada persona té una dieta diferent? És a dir, s'ha de dissenyar una dieta individualitzada o genèrica?
A veure, una genèrica pot servir per molta gent, però després cada persona s'ha d'estudiar el seu cas, s'ha d'estudiar quins horaris de feina o laborals té, la seva composició corporal, alçada, pes, edat, si fa exercici, si no fa exercici. Llavors, sí que et podria dir que hi ha una pauta general que ens serveix i a partir d'aquesta l'anem adaptant a les persones. És a dir, no és el mateix una senyora de 70 anys que està jubilada i fa poca activitat amb un noi de 25 o una noia de 25 que és esportista i que pues, treballa de les 8 a la 1 o a les 2 i a la tarda fa molt exercici, o, per exemple, alguna persona que treballa de nit pues, també l'has d'adaptar amb aquests horaris. Llavors, la pauta bàsica sí que la fem servir per la majoria de gent, però s'ha d'anar després fent moviments en funció de cada persona i dels seus gustos també. Per exemple, a una persona li pot agradar unes fruites, a una altra unes altres fruites, llavors tot això s'ha d'anar adaptant amb aquestes persones. Però sí que normalment la pauta general és bàsica per a tothom i a partir d'aquí pues, ho hem d'adaptar a cada persona, perquè és això, tots tenim els nostres horaris que són diferents i la nostra activitat diària que pot ser molt diferent d'una persona amb una altra.
Què s'entén per una dieta equilibrada?
Una dieta equilibrada, bàsicament, és que no falti de res a l'organisme, a base de macronutrients i micronutrients. O sigui, els macronutrients són hidrats, proteïnes i greixos, i després vitamines i minerals, i que sigui suficient per a l'organisme. Això vol dir que aporti les calories necessàries pel desenvolupament del dia a dia d'aquella persona. Doncs això és una dieta equilibrada. Quan comença a faltar algun macronutrient o comença a faltar algun micronutrient, que a vegades també pot passar, doncs estem començant a menjar de forma desequilibrada. Si calòricament tampoc no arribem o ens passem d'aquestes calories, també estem menjant de forma desequilibrada. Llavors, una dieta equilibrada és aquesta, la que ens permet funcionar el nostre dia a dia i aporta a l'organisme tot el que necessita.
Abans comentaves una mica la pandèmia aquesta de l'obesitat. Quins han sigut els casos que han anat en augment, que t'has trobat que han anat augmentant, que has anat veient que t'arribaven més sovint?
Bueno, a veure, per exemple, l'obesitat infantil està pujant. L'obesitat infantil, doncs cada vegada veiem que hi ha nens amb més sobrepès o inclús obesitat directa. I això aquí als països desenvolupats, inclús als Estats Units, doncs l'obesitat encara està molt més bé. Això preocupa perquè l'obesitat infantil són els que després seran adults i, per tant, l'obesitat adulta que ja hi és, en els pròxims anys, si no fem res amb aquests nens, encara pot ser pitjor. Llavors, aquest jo crec que és el que ens preocupa més i on hem d'intentar ficar la solució, perquè si podem crear nens sants, doncs crearem adults sants. Llavors, la clau una miqueta està aquí, que amb aquests infants, doncs educar-los a l'escola, educar els pares i sobretot educar-los a ells, perquè ells tenen la capacitat d'entendre el que està bé i el que no en tema d'alimentació, i si els podem educar i fer-los veure les coses necessàries en tema d'alimentació, doncs ells també educaran els seus fills. I a partir d'aquesta manera jo crec que és la base per aconseguir que la taxa d'obesitat pugui baixar en un futur. Llavors, l'obesitat infantil jo crec que és una de les coses que ha anat a més i que hem d'aconseguir entre tots anar reduint.
I a part d'aquesta situació, quines són les demandes que has rebut més els últims anys, diguem?
Les demandes en el sentit de
quines consultes et fan, en quin sentit volen fer més dietes. Quines són les voluntats actuals?
Pot ser el 70-80% dels que em venen a consultes per baixar de pes. O sigui, el baixar de pes és el... A mi i a gairebé tots els nutricionistes. O sigui, baixar de pes és el principal problema dels que ens venen. Després doncs, hi ha un percentatge que és per tema esportiu, algun percentatge que és també sobretot per intoleràncies, que les intoleràncies comencen a estar bastant ja no de moda, com diu molta gent, sinó descobertes, perquè abans no se sabien i ara se saben i es poden, amb una analítica i així ho podem saber. Llavors, cada cop també està vinguent molta més gent amb intoleràncies i saber el que poden menjar i no poden menjar. Llavors, aquest també és un altre dels punts que està amb més amb auge, bàsicament perquè això, perquè intoleràncies sempre hi ha hagut, però ara com que les estem diagnosticant, doncs, llavors la gent, intolerància al gluten, a la lactosa, fructosa, sorbitol, doncs la gent quan li descobreixen una cosa d'aquestes, llavors moltes vegades venen a veure quina alimentació poden portar per sentir-se millor. Llavors jo crec que, ja dic, principalment és baixar de pes, però en tema intoleràncies també cada vegada hi ha un augment més significatiu.
Doncs ara ja hem parlat una mica de la dieta en general, parlem una mica ja de l'alimentació dels excursionistes. Suposo que aquesta alimentació doncs dependrà del tipus d'intensitat i de la durada de l'esforç que han de fer.
Sí, clar, evidentment. O sigui, no és el mateix una excursió d'un dia anar i tornar que una excursió de 3 o 4 dies amb molt desnivell o amb climes extrems. Vull dir, tot això s'ha d'adaptar una mica i en funció també de la persona, evidentment.
Doncs anem parlant una mica de cada cas. És a dir, suposem una sortida que vas a fer la neto, per exemple. Què t'hauries de posar a la motxilla?
Val, o sigui, abans que res, sobretot, lo important és portar una bona alimentació de base. Això també, de vegades, volem arreglar-ho tot els últims 2 o 3 dies o el dia de l'excursió preparar-ho molt bé, però resulta que és una persona que durant l'any està menjant malament. Per tant, en 2 dies no arreglarem res. O sigui que l'alimentació de base, menjar bé, equilibradament i correctament la resta de l'any, és superimportant. Després, si fem això, quan ja ens n'anem a fer l'excursió, bueno, han de ser, evidentment, aliments que no pesin massa, perquè tot el que pesi ho haurem d'arrossegar, per tant, és un problema. Hidratació, sobretot, el tema de l'aigua. S'ha de beure molta aigua. Si fem excursions, pues, si és de cara a l'estiu que fa calor, pues, encara més. Però a l'hivern també, que moltes vegades la gent va a l'excursió a l'hivern i ho farà fred a la muntanya, no ens cal portar gaire aigua. No, aigua n'hem de portar sempre perquè és molt important. I si ens deshidratem, per molt bé que haguem fet l'alimentació de sòlids, no ens servirà de res. Per tant, el tema líquid o begudes isotòniques, aquesta és molt important. I després, amb el tema d'alimentació, per exemple, els 2 o 3 dies abans d'una excursió així més llarga, si anem a fer una ruta de 2 o 3 dies, doncs seria bé que augmentéssim una mica la part d'hidrats. Hidrats és doncs, patata, pasta, pa, etc, perquè és el que dona el glucogen al múscul. Llavors, aquest glucogen és el que ens donarà energia durant les primeres hores, val? Que és el més fàcil d'aconseguir pel cos. Llavors, una alimentació una mica augmentada en hidrats sempre ens ajudarà per aquesta excursió. Després de la motxilla, doncs, hi hem de portar, evidentment, el que hem dit, coses que pesin poc i que ens donin energia. Per exemple, els fruits secs o alguna fruita, o inclús una mica de xocolata també podria ser, o dàtils, que també és sucres ràpids i que pesen poc. O sigui, hauríem de carregar-nos una miqueta d'aquestes coses i llavors, en funció de si anem i tornem o si parem amb algun refugi, doncs, bueno, ens podem portar l'entrepà o així per l'esmorzar o per mig matí i si arribem al refugi o fem una parada, doncs menjar alguna cosa ja més calent a base d'hidrats i una mica de proteïna. Això moltes vegades al refugi ja ho tenim preparat, també. O sigui, sempre que anem a un refugi, doncs ja una sopa o algo calent amb base d'hidrats i algo de proteïna darrere. Però sobretot el tema d'hidratació també, que molta gent de vegades se la descuide.
Una mica, ja ens has introduït una mica les travesses, una mica així com la Matagalstra Montserrat o encara més, però, doncs, Carros del Foc. Però, per exemple, ja quan són una cosa una mica més complexa d'aquestes travesses, 2, 3, 4, 5 dies, la freqüència de la ingesta de menjar, és a dir, què s'ha de seguir, la ruta habitual o més pau de cada 2 hores? O com s'ha de fer aquesta ingesta dels aliments? Perquè estem parlant d'una travessa de, pues això, 3, 4, 5 dies.
Sí, més o menys. O sigui, si ho repartíssim en percentatges, pues l'esmorzar hauria de ser un 20, un 30% del que mengem al dia. Després, a mig matí, hi hauria d'haver un 10, 15%, que a mig matí pues, pot ser 2 vegades, cada 2-3 hores, seria l'ideal. Després ja parlarem del que podem menjar. Tema dinar, pues, depenent de com estigui organitzat, hauria de ser el 30 o 35% de la ingesta diària. I després també hi hauria d'haver el berenar i el sopar. Llavors, recomanat és menjar, esmorzar abans de començar la ruta. Sí que sempre se parla de que, ostres, pues, hauria de menjar unes 2 hores abans de començar la ruta, però, claro, si comencem a les 8 del matí, pues no ens aixecarem tan aviat per esmorzar. Llavors, com a mínim sí que intentar esmorzar una hora o abans de començar sí que seria important, perquè així la digestió ja està feta i la part d'hidrats s'ha absorbit, que és el que ens interessa perquè el glucogen muscular pues, estigui més a tope, com si diguéssim, com els dipòsits més plens tinguem, més temps durarem. A partir de que s'acabi el glucogen, llavors el cos fa servir el greix, no? Que el greix, pues, evidentment, també el farà servir i també ens interessa, però és una ruta més lenta que provoca més cansament a la persona. Llavors, perquè aquest greix tardi més a fer-se servir, doncs llavors sí que cada 2 o 3 hores podem parar un momentet o sense parar i menjar doncs, la típica barreta energètica que de vegades la podem fer nosaltres a casa o la podem comprar, o els fruitxecs que hem dit abans, o una peça de fruita que també ens hidratarà. O sigui, aquests tipus d'aliments els hem d'anar ficant cada 2 o 3 hores i després sí que de cara a mig matí a la dinar doncs fer un àpat una mica més fort. Si estem en ruta, doncs ens podem emportar un entrepà sigui de truita o sigui de pernil dolç, que ens aporti una mica de part de proteïna, doncs millor que millor. Si és el primer dia una ruta més ràpida i ens emportem una amanida de pasta, per exemple, que tampoc no pesarà gaire, doncs també està perfecte. Però si hem d'estar més dies és això, és agafar doncs, pel primer dia algun entrepà o així, i després les hores entremig, doncs cada 2 o 3 hores, perquè el nivell de glucogen baixi més a poquet, serien els aliments que hem dit, o sigui, tipus dàtils, els fruitxecs, aliments de fruita d'aquesta deshidratada també, que pesa poc i també va bé l'organisme, seria anar fent una miqueta això. I de cara al sopar, doncs el mateix, si arribem al refugi, doncs el plat calent d'hidrats per tornar a reforçar aquest glucogen muscular i la mica de proteïna que també necessitem.
Fa un moment parlaves de la importància de la hidratació a l'hivern. Moltes vegades ens descuidem això, la importància de l'aigua i de portar aigua a la motxilla i això. Però també, amb aquests darrers estius tan calorosos i amb temperatures tan altes, afecta molt a l'hora de fer esport i a l'hora de poder evitar la deshidratació. Quins consells donaries per una correcta hidratació i per una correcta alimentació a l'hora de fer aquest esport a l'aire lliure, en aquests estius tan calorosos, i per evitar aquesta fatiga muscular a vegades?
Sí, o sigui, clar, la fatiga la tindrem perquè la calor afecta quasi tothom, protegim-nos del sol, o sigui, gorres i aquestes coses també, i després amb tema líquids, com a mínim de 2 a 3 litres els hauríem de beure si fem una excursió d'aquestes d'alta muntanya amb calor, com a mínim de 2 a 3 és imprescindible. Sí que portar aigua pues, també és portar pes, però és que és super necessari. Llavors amb aquesta aigua pues, pot ser begudes isotòniques que també t'ajudaran a reforçar pues, les sals minerals de l'organisme. Llavors, com a mínim de 2 a 3, i si es parla d'alta muntanya, d'aquestes muntanyes més altes, se recomana de 4 a 6 litres portar-los, perquè sempre que anem a excursions de molta alta muntanya, clar, allà hi ha falta d'oxigen. Per tant, el cos està més pendent d'aportar aquest oxigen als músculs de l'organisme que no pas de la sensació de gana, de set, etc. I moltes vegades, això ho llegia l'altre dia preparant una mica l'entrevista així, hi ha molts excursionistes d'aquestos que ho diuen, és que quan estem a dalt de tot no tenim sensació de gana, bueno, perquè el cos l'elimina una mica i se centra només a portar oxigen a tots els òrgans. Llavors, hem de tindre present que ni que no hi hagi sensació de gana o de set, hem d'anar bevent i hem d'anar menjant, eh? Llavors, la hidratació és bàsica, com dit, begudes isotòniques o aigües, i després també excursions aquestes més ràpides, doncs portar fruites, que és una cosa que et donarà sucres i et donarà també una part d'hidratació. Buscar aliments d'aquests més molls, tipus la fruita, que sempre ens va bé, o, per exemple, un plàtan que no sigui tan líquid també ajuda pel potassi i per les rampes, que moltes vegades amb la deshidratació és el que notem. Llavors, portar algun plàtan també ens serveix, et dic, per energia i per potassi, o altres fruites d'estiu, tipus préssic o així, també en podem portar alguna que ens ajudi a hidratar-nos. I pensar això, que cada 2 o 3 hores menjar una miqueta, i si podem cada hora anar bevent, també és important.
Aquí, al nostre programa, hem portat algunes vegades alguns, diguem-ne així, excursionistes que han fet proves extremes d'escalar parets si han estat 15 o 20 dies, i estem parlant de parets de 1.500 metres a la Patagònia o a Alaska, que han fet, que han anat a l'Himàlaia i doncs, han fet 2 o 3 pics, que són, diguem-ne, ja travesses de nivell extrem. En aquests casos, doncs, alguna recomanació especial ja per acabar aquest bloc, diguem-ne, d'aquest tipus?
Sí. La base sí, però després, clar, en coses tan extremes, per exemple, si hi ha un camp base, moltes vegades van amb aquell camp base a fer les muntanyes més altes i estan allà uns dies d'aclimatació, i en aquests primers dies sí que es recomana pues, menjar més que res hidrats, els primers 3-4 dies, i després ja fica una mica de proteïna, una mica pel que havíem comentat abans del tema del glucogen muscular. I llavors, a partir d'aquí, pues, també el que porten molt són hidrolitzats de proteïna, que és la proteïna que s'absorbeix directa. Llavors, aquestes que van a fer aquestes excursions pues, més extremes, els hidrolitzats de proteïna els van anar molt. Liofilitzats també, perquè és una cosa que no ocupa pràcticament espai, que no pesa i que llavors pues, ho reconstitueixes amb aigua i també et dona l'aliment necessari. I buscar també aliments, bàsicament, que es puguin menjar freds o crus. Perquè, clar, si anem a fer aquestes excursions o aquestes travesses tan importants, el que no podem fer és portar molt de pes. Llavors, un aliment que s'hagi de cuinar pues, ens implicarà que gastarem aigua per cuinar aquell aliment. Llavors, els hem d'anar controlant aquests aliments de cuinar perquè els farem més de cara cap a la nit i durant el dia, si podem fer servir aliments més freds o crus, pues, sempre millor que millor. I també una cosa que recomano és que vitamina E és una de les vitamines importants a l'hora de fer totes aquestes excursions perquè és una vitamina que actua contra l'oxidació, l'oxidació de les cèl·lules. I sempre que estem amb falta d'oxigen, doncs aquesta oxidació és més gran i la vitamina E ajuda que aquesta oxidació no hi sigui tant. De vitamina E normalment no hi ha ningú que n'hi falti perquè necessitem dosis més o menys raonables. Però sí que aquestes persones que van a fer aquestes muntanyes tan altes i estan dies fora, doncs, bueno, si les setmanes abans, a part dels hidrats, també poden ficar aliments rics en vitamina E, per exemple, doncs els fruits secs ho són, els espinacs, els espàrrecs, si poden menjar una mica d'aquests aliments, o l'alvocat també, que està de moda, doncs aquests aliments també els ajuden a tindre més vitamina E, que és un agent antioxidant que els ajudarà una miqueta més. I després també amb aquestes excursions tan altes, pensar en el que diem del tema de l'aigua. Clar, ells ja, quan hi van, ja ho saben, ja ho tenen tot controlat, però moltes vegades la gent no hi pensa. I clar, si anem tan amunt, fa fred. Si fa fred, l'aigua es congela. Si es congela l'aigua, no beurem. Per tant, aquestes bosses que hi ha, que la conserven i no deixen que arribi tant el fred, o inclús portar-la més a dintre el cos, també és important, perquè si se'ns congela l'aigua, llavors sí que tindrem un problema greu amb alta muntanya. I amb alimentació, una mica la base és el que dèiem sempre dels hidrats, etc. Pensem que en aquestes excursions que estem parlant ara, els hidrats són importants, però al final s'acaba gastant un 60% dels greixos. Val? O sigui, el que gasta el cos d'energia és un 30-40% d'aquest glucogen i com que són excursions llargues i amb nivells d'oxigen baixos, després ja fa servir molt ràpidament els greixos. Per tant, els greixos són importants, sí, els hem de menjar de forma saludable, però han de ser això, greixos que no ens provoquin una digestió pesada, perquè si ens provoquen una digestió pesada tindrem problemes estomacals i l'excursió pot acabar abans d'hora. Han de ser greixos saludables, com l'oli, i evitar els més saturats d'origen animal. O sigui, els oli, alvocats, fruits secs, aquests porten greixos dels que ens interessen. Uh-huh. I bàsicament seria això. I, bueno, i després també, evidentment, aquestes persones que van a fer aquestes excursions que estem parlant, tota la preparació prèvia dels mesos anteriors és molt important. O sigui, l'alimentació sí que aquí, durant l'ascens, és important, però és que els mesos d'abans també ha de ser molt correcte per tindre el percentatge de greix i de pes òptim per fer l'ascensió. O sigui, al final, un excés de pes i de greix al cos no ens servirà per res més que per pujar més pes cap amunt. Per tant, hem de tindre el pes correcte i la musculatura també preparada. És part important, sí, sí.
Ja per acabar, dos preguntes més ja per acabar. S'han sentit parlar molt del que es diuen, s'anomenen els superaliments. Per què es diuen superaliments i quins avantatges presenten?
A veure, no sé si ho desmuntaré molt o no, però superaliments és que no ens serveix. No, jo m'ho diria que no n'hi ha cap. O sigui, això és una altra invenció que s'ha creat per vendre més certs aliments, però és que un superaliment no fa absolutament res. O sigui, com a molt podem parlar de superalimentació, que és l'alimentació general, però si fiquem superaliments... Si fiquem la llista d'internet, que surt des de les baies de goji que estan de moda fa uns anys, a les nous de macadàmia del Brasil o no sé què, són aliments que sí, que estan bé, que tenen vitamines, tenen minerals, que estan molt bé, però que és que ells sols no poden fer absolutament res. O sigui, superaliment no n'hi ha cap. També bo i fos, eh? Perquè llavors, mira, tenim un superaliment d'aquests i moltes mancances ja les tindríem cobertes. Però fer un superaliment dels que anuncien, si la dieta base és dolenta, serveix de zero. Llavors, no hi ha cap aliment que per si sol mos pagui cap miracle. En canvi, el conjunt de l'alimentació sí que és el que ens interessa. Si tornem una mica al principi, el que diem de les dietes miracles és com el que està de moda ara, el dejuni. Un dejuni serveix? No té per què. O sigui, el dejuni pot ser bo en certs moments i certes persones, però pot ser molt dolent per altres persones, perquè són moltes hores sense menjar, nivells de sucre baixen i pot haver problemes. Llavors la gent diu, no, és que amb el dejuni m'he primat, per exemple. Bueno, és que potser estàs esmorzant un vas de llet amb galetes o amb magdalenes. Llavors no t'aprimes pel dejuni, t'aprimes per deixar de menjar aquests aliments que no toquen. Llavors la clau és això, és ficar una alimentació base i de superaliment no n'hi ha cap. El que interessa és que l'alimentació sigui correcta, adaptada a una persona, i et dic, si tenim dubtes, pues, a acudir als que en saben, que són els dietistes nutricionistes.
I ja per acabar, doncs, si ens vols donar algun consell per tenir una dieta equilibrada, i ja acabaríem l'entrevista.
Mira, per exemple, si parléssim d'una persona amb horaris normals, que s'aixeca més o menys pues, a les 7-8 del matí, dinarem a les 2 i soparem cap a les 9, pues, l'ideal seria fer més o menys unes 5 menjades, aproximadament. La part d'esmorzar és important, perquè pensem que venim de dormir, que estem 7, 8, 9 hores sense ingerir res a dintre, és com quan ens despertem pues, necessitem menjar una mica. Hi ha gent que al despertar-se té molta gana i potser li entrarà un entrepà, hi ha gent que té poqueta gana i potser amb un iogurt i una mica de cereals de cibada ja farà. Llavors, en funció de l'esmorzar que fem, pues, a mig matí ficarem una cosa compensatòria. Per exemple, si hem fet l'entrepà podem fer una fruita. Si resulta que hem menjat un iogurt i una fruita a primera hora, doncs podem ficar una mica de torrades o d'entrepà a mig matí. Llavors, dinars i sopars, bàsicament, han de ser coses simples, bàsiques. La cuina, al final, és la cuina de tota la vida, sense afegir greixos, sense afegir ni rebossats, ni salses, ni històries d'aquestes, i que sigui variada. I tampoc no ens serveix cada dia menjar verdura i pollastre o verdura i peix. No, el cos necessita tot. Necessita verdures, necessita hidrats amb pasta o la forma que vulguem, necessita proteïna, però cuinats de manera simple, com sempre s'havia fet, aliments de proximitat si podem, que sempre està millor, i tindré clar això, que les coses extres han de ser per dies extres. Al final, si l'any té 365 dies, doncs potser 80 dies seran de festa, però tots els altres són dies normals que ens hem de procurar portar una bona alimentació i ho notarem molt amb salut, amb rendiment i amb tot. Llavors, aquesta és la base, que és el que ha de quedar clar, i a partir d'aquí cada persona ja anirem introduint pues, si és esportistes de muntanya pues, el que han de fer quan vagin a fer excursions, si és esportistes de futbol pues, el que han de fer per a vi els partits o així. Llavors, cada persona tindrà les seves una mica les seves consideracions, però la dieta base és molt important que tots la tinguem una mica clara, que fem els aliments de sempre, els naturals, els sants, i que els aliments ultraprocessats i així els deixem de banda, perquè l'únic que ens aportaran són extres de greixos, de sals i de mala alimentació.
Moltes gràcies, Robert. Fins aquí l'entrevista. Moltes gràcies i a reveure.
Moltes gràcies a vosaltres i fins quan vulgueu.
A reveure.
Camins del Pla i la Muntanya.
Fins aquí el programa d'avui.
De Camins del Pla i la Muntanya.
Exacte, tu mateix ho has dit.
Què t'ha semblat la xerrada nutricionista i dietètica que hem tingut amb el Robert?
Interessant, perquè ens fa falta. Vull dir, tots més o menys sempre hem estat preocupats per els problemes de pes i no hem parlat tampoc, per exemple, de problemes com la bulímia i l'anorexia.
Jo crec que això no ens pertoca en altres.
No, toca, no.
Estàs en operació biquini o...? O l'has passat?
No, jo no me preocupo de la presa.
Aquestes dietes no.
Sí, el que hauria de fer jo és una mica més d'exercici.
Ah, això no hem parlat avui, eh? Només hem parlat d'alimentació.
No hem parlat d'alimentació. Hauria de fer una mica més d'exercici.
Hem parlat de superaliments, desmitificant-los, no? No existeixen els superaliments, resulta.
I relacionat també amb l'alimentació, de la importància de la hidratació, de l'aigua, i de ser conscients que quan vas a la muntanya has de tindre uns certs aliments a la motxilla.
De retornar una miqueta a l'alimentació d'abans, no? Aquesta cosa del producte de proximitat i de... Al final potser serà el problema del capitalisme o què, Josep Maria, això?
El què? Bueno, aquest programa serà el problema del capitalisme?
No, bueno, no, dic el consumisme aquest, de que ens donen ullicaus i tal...
Bé, això és l'elecció que fa cadascun, és a dir, quan vas al supermercat tu esculls el que compres. Esculls si compres el d'aquí o el del Marroc.
I si t'hi fixes, sempre surten al final les xarxes, eh? Amb el miracle, aquestes dietes miracle...
Sí, com els polítics miracle.
Quins parles de polítics miracle?
No, parlo de que perquè hem tingut una campanya electoral i després tindrem una altra campanya electoral. Ja estem en campanya electoral.
Jo crec que està sent un miracle, que ho aguantem tot plegat, això.
Bueno, res, a per què no tornem a l'octubre?
Cada nit passo una miqueta el rosari. Una miqueta, només.
Una miqueta. Bueno.
Escolta, i tu que ets més d'Arpia o de... d'Aplec, del Caragol?
Home, jo preferia potser l'Arpia.
Ah, sí?
Sí.
Ja que estàs exiliat a Lleida.
Sí, estic exiliat a Lleida, però a mi m'agrada més la qüestió històrica.
Molt bé. Doncs ens quedem amb la qüestió històrica per acabar així una miqueta més d'optimisme.
I tant.
Perfecte, ens veiem al juny.
Espero que puguem tenir molts més anys d'història.
Esperem així.
Sempre acabarem amb
aquesta alegria. Dites.
Fins al juny.
Fins al juny. L'últim programa.
De la temporada.
Sí, arribem.
Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general.